Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a La Linterna, a COPE Catalunya i Andorra. I sí, la paraula més escoltada des de fa uns dies és quina calor. Però no és allò una calor que dius tu, bueno, una estona, després una mica de fresquet. No, no, és una calor que va a més, i a més, i a més, i a més. Avui venia el tren, com cada dia, i la veritat és que la paraula és quin fàstic. Un tren doble ple de gent i ple de mascotes. I no dic fàstic per les mascotes, tot el contrari, perquè m'agraden molt els animals. Però no es pot suportar un tren que no hi hagi aire condicionat, on les mascotes estiguin suant a punt de cops de calor. Això no es pot permetre. Amb aquesta calor que fa, posin l'aire, més trens, més vagons, perquè la gent pugui anar una mica dignament i que pugui arribar al seu destí, doncs, sense anar a xop. Un horror. I ens queda bastant, eh? D'aquí un moment t'explico quin temps tindrem per demà dijous. Comença aquí la Linterna de COPE. Salutacions d'aquest parla la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I a les 7 de la tarda i 2 minuts volem saber quin temps farà demà dijous. Atenció, perquè de matinada entrarà el vent del nord i farà que la temperatura baixi clarament, tant de dia com de nit, i parlarem d'una calor una mica més normal en aquestes dates. A la línia de la costa, tot i que també baixaran, aquest descens es notarà en menor mesura. En qualsevol cas, tindrem un dia de temps ben assolellat, amb alguna nuvolada de tarda en indrets de muntanya del nord de Catalunya. I volem saber també com es circula ara mateix a les principals vies. Quina calor també a la carretera i al cotxe. Déu-n'hi-do que hi ha gent que no tingui aire condicionat, tot i que quan el tens també acabes suant. Lorena Moreno, des del Servei Català de Trànsit, bona tarda.
Bona tarda, des del Servei Català de Trànsit. Comentar a aquestes hores algunes principals afectacions que tenim a la xarxa viària catalana, com és el cas de la C32 entre Cornellà del Llobregat i l'Hospitalet, on hi ha encara un carril tallat a causa d'un accident amb un quilòmetre de cua. També ara una de les principals retencions les trobem a la P7 entre Fugues de la Selva i Sant Celoni en sentit nord, sentit Girona, on s'ha habilitat un carril obert i encara hi ha 3 quilòmetres de retenció a causa també d'un accident en aquesta zona d'aquí. Després també algunes de les principals afectacions que trobem ara també ho tenim a la Nacional 340, al Vendrell, en sentit Tarragona, amb 3 quilòmetres de lentitud en la circulació, i de moment això, a banda de les rondes, com és habitual, és el més destacat que tenim fins ara aquí al Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Lorena. I avui a la Linterna COPE Catalunya parlarem de si és suficient el pla per millorar i ampliar la xarxa de places en residències de la tercera edat. I també parlarem de la dificultat de moltes famílies que no poden pagar una residència. Avui també tindrem un testimoni, el del Jesús, que ens parlarà de que fa 2 anys que estan buscant plaça pel seu pare, però no per una residència 24/7, no, no. Residència de dia. I quan porta 2 anys esperant? De moment no se sap què passarà. Ara ens explica la Yolanda Bernal.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Somos Icolusa te ofrece los deportes, con sus palitos de zanahoria como snack perfecto para los partidos.
¿La gestión de residuos de mi empresa?
Uf, no sé ni por dónde empezar.
No tienes que tener experiencia en la gestión de residuos. Tienes que saber elegir a quién la tiene. En Ecoembes llevamos 25 años asesorando legalmente a miles de empresas para cumplir con la normativa europea. Y es que la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa, 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
COPE Catalunya y Andorra.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Estem analitzant el pla de xoc anunciat per la Generalitat per millorar residències i centres de dia per a gent gran i persones amb discapacitat amb una inversió de 20 milions d'euros. Diners que aniran sobretot a reformes d'equipaments, més places públiques i millores tecnològiques. En canvi, aquest pla passa de puntetes sobre la manca de personal i la precarietat de les condicions laborals, dos elements que influeixen directament en l'atenció que reben els usuaris. I què diuen les entitats socials i professionals que treballen en aquestes residències? Doncs que la inversió de 20 milions d'euros no es quedi curta, és que això no resol els problemes crònics del sector. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, això és justament el que pensa la Cinta Pascual, que és la presidenta de l'ACRA, la patronal que agrupa les entitats d'assistència a la gent gran. La inversió diu que es queda curtíssima, d'entrada perquè s'enfoca únicament al sector públic, a les 2.500 places estrictament públiques, d'un total que arriba a les 65.000 si afegim places concertades i també privades. Per això, la Cinta Pascual considera que un bon pla hauria de ser molt més ampli.
Resulta que el nostre país, que això és bo, té el 90% que són residències concertades. Una bona forma de que realment haguéssim pogut encarar un pla de millora és sense cap mena de dubte per tot el sector de la dependència, que insisteixo, és el gran sector de la dependència, és la majoria de places que avui tenim a les persones grans del nostre país.
El pla hauria d'incloure també garanties de que els professionals que treballen al sector doncs ho facin amb salaris i amb condicions dignes. La gent que cuida a les persones grans ha d'estar ben pagada, i més en un moment en què no hi ha tanta gent que s'hi vulgui dedicar.
És un moment difícil per nosaltres perquè no hi ha la vocació que hi havia abans, no hi ha treballadors i no crec que una gran millora salarial hi haguessin molts més treballadors, però sí tindríem una consciència social tots més bona. És a dir, que per justícia social això s'ha de fer. Després, sincerament, és a dir, no podem tenir 18.000 persones, 16-18, esperant una plaça de residència. Per tant, s'ha de concertar més. El problema és tant que de places avui en dia no en tenim massa, no?, de buides, com per poder concertar.
Doncs calen millors salaris, més places concertades, ajudes per fer més places i més centres, habitatges tutelats i apostar també per la tecnologia. I quan li preguntem a la Cinta Pasqual per com veu el futur, doncs no és gaire optimista si no es prenen mesures de forma immediata. La Covid ens va agafar a tots desprevinguts, però amb l'envelliment de la població no hi haurà excuses.
El baby boom ens avisa de fa molts anys, cada any hi ha més gent al sistema. Per tant, ningú entendríem que no puguem atendre la gent i que no tinguem personal per a poder-la atendre. Per mi, la conseqüència més gran seria una manca d'atenció a les persones per tot això que estem dient, eh? Perquè no tenim personal, perquè a més no hi ha prou equipaments, ni prou places, ni prou concert.
Doncs ara mateix hi ha unes 14.000 persones en llista d'espera per una plaça pública en una residència de gent gran i el temps d'espera és d'entre 1 i 3 anys.
Això és el que diuen les entitats que treballen en residències atenent a la gent gran, i la consellera de Drets Socials, la Mònica Martínez Bravo, reconeix que el plan no és suficient tenint en compte les mancances que hi ha en l'àmbit de l'atenció a les persones grans i la dependència, però sí és un pas contundent.
Sí, com dèiem, hores d'ara hi ha unes 14.000 persones esperant per poder accedir a una plaça pública. La consellera ha recordat que l'executiu es va comprometre a augmentar fins a 6.000 les places amb finançament públic aquesta legislatura i diu que s'ha aconseguit avançar en aquesta línia.
Aquestes 6.000 noves places ens podíem haver esperat, com qui diu, l'últim dia per crear 6.000 noves places i no ho hem fet. A dia d'avui, pràcticament 10 mesos de legislatura, doncs ja tenim 2.000 places públiques addicionals amb finançament públic, que el que fan doncs és avançar cap a reduir la llista d'espera i oferir més serveis a les persones grans. Això és una part substancial d'aquest pla de xoc.
Però és que la consellera ha destacat que el pla no només contempla més places, sinó una redimensió de les plantilles. I què vol dir això? Doncs incrementar els recursos humans i avaluar en quins serveis es necessiten i en quines residències. Però Mònica Martínez Bravo posava alguns exemples de perfils professionals.
Els passos i la manera com l'hem enfocat és en posar com un ordre, una part prioritària, avançar cap a l'equiparació salarial. Som molt conscients que no només en l'àmbit de les residències, sinó en tot el ventall de drets socials, els sous són molt més baixos que en d'altres parts, no?, de la Generalitat de Catalunya.
I sobre els treballadors, reconeix la consellera que, en general, en aquest sector els sous són baixos, però assegura que el govern està treballant en l'equiparació salarial amb altres serveis també de l'àmbit social.
Hoy en la linterna COPE Catalunya y Andorra vamos a hablar con Jesús y nos va a explicar cuál es su historia, concretamente la de su padre, y me imagino que colateralmente es el problema que toca a toda la familia. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, gracias por atender nuestra llamada. Bueno, cuando te hablo de residencias de la tercera edad y demás, me imagino que esto, desgraciadamente, lo tienes al día, ¿no? Porque estáis en búsqueda de una de esas plazas, ¿no?
Sí, sí, mira, ahora actualmente, de hecho hace un par de días volví a reclamar vía mail y también me presenté en tres sitios donde está apuntado mi padre, y en dos de ellos está apuntado desde hace ya 2 años, y para que digamos que esté no todo el día, sino que esté durante las 8 horas, que pueda respirar también un poco mi madre, porque por desgracia estas enfermedades cada vez no están estancadas y la demencia pues cada vez va más, ¿vale? Entonces, justamente el otro día me pasé por una de ellas y me dijeron que todavía me faltaba un año más, cuando llevamos, ya te digo, casi los 2 años, y me dieron otras alternativas para poder apuntarlo, y es esperando que también la trabajadora social me llame del centro para tener una entrevista y a ver si podemos avanzar en otro centro un poquito más rápido, pero ya te digo, de momento es para que esté en el centro de día. No te hablo ya de la lista de espera para en el caso de que tuviéramos que tomar la decisión final de que estuviera todo el día ingresado, Esperemos que de momento solo sea de esta manera, y si vemos que a la larga pues no podemos por tema de trabajo, tema de que mi madre no puede ocuparse todo el día de una persona así, porque prácticamente estás esclavizada, ¿no? Que a estar todo el día con él, y que estas ayudas nos puedan servir para respirar un poco mejor, y nos estaban diciendo que estás de 4 o 5 años de lista de espera.
¿Estamos hablando de centros públicos?
Estamos hablando de centros públicos, sí, sí, sí.
Y mientras tanto, claro, no sé cuánto tiempo lleva tu padre con esta demencia. Si ya os habían comentado en alguna ocasión el médico, mire, vayan ustedes buscando una plaza para un centro de día, no sé si os avisaron con tiempo, visto lo visto, ¿no? Porque claro, si hay que esperar, lleváis 2 años esperando, es una auténtica vergüenza.
Pues sí, como tú bien has dicho, lo primero que queremos es el centro de día, porque al final, pues, la ayuda que pueda tener él, por el tema cognitivo, por el tema de que repasen con él muchas cosas, porque sí que es verdad que sí que tenemos un chico que viene muchas mañanas a casa, está un rato con él para que mi madre pueda tener su desahogo, hacer las cosas que tiene que hacer ella también en casa, o ir a comprar, cualquier cosa que se nos ocurra del día a día, que no te esclavice, porque una persona así requiere de unas pautas diarias que tienes que estar encima.
Claro.
Y estas horas, pues bueno, son 3 o 4 horas al día, no, cada 3 días a la semana, y te da para lo que te da, ¿vale?
Claro.
Entonces, lo que buscamos más ahora, dentro de las limitaciones que tiene mi padre, es primero centro de día, y ya veremos, porque también está apuntado, porque ya lo apuntas por si acaso, de que un día pues necesitemos que la residencia esté todo el día.
Claro. ¿Este centro de día qué cuesta? ¿Es público, pero hay que pagar un tanto?
Sí, se tiene que pagar, en algunos se tiene la opción de público y privado, ¿vale? Entonces, según lo que él cobre, ¿vale? Como pensionista, pues se llevan una parte proporcional, ¿vale? Si, por ejemplo, un público, te puedes soltar, te hablo de centro de día, de los números que barajamos el otro día. Si mi padre, en este caso, que cobra una paga mínima, que son 800 euros, fíjate lo que te estoy hablando, a lo mejor le pueden restar de un 40 o un 50% de su sueldo, según lo que la persona cobre, ¿vale? Solo te hablo del centro de día.
Sí.
Si nos vamos a que se quedara todo el día, me imagino que incluso tendríamos que poner hasta dinero de nuestro bolsillo.
Estamos hablando de un centro de día que está cerca de lo que es su domicilio habitual.
Sí, estamos hablando que está apuntado a 3 centros, porque estamos en 3 centros, porque te dejan solo apuntarte en 3, y están cerca del domicilio habitual de mis padres. Y también mío, porque yo también vivo cerca de ellos, por suerte, y ya te digo, o sea, buscamos alguna alternativa para poder llevarlo, para poder incluso llevarlo si tiene que ir antes, que venga a buscar un taxi, que lo pueda traer enseguida, que no esté muy lejos, ¿sabes? Y que tengamos alternativa de cualquier cosa que pase, pues lo tengamos cerca de casa.
¿Tú eres hijo único, Jesús?
No, tengo un hermano también.
Es un hermano, claro, y me imagino que, claro, eso también rompe, digamos, lo que puede ser vuestras rutinas, ¿no? Porque siempre tendréis que echar un golpe de mano, ¿no?, para que tu madre pueda respirar un poquito.
Sí, 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 sí. De vez en cuando, pues bueno, vamos a casa con ella, que ella también pueda salir un poquito, quedamos con mi padre y bueno, nos vamos alternando un poquito dentro de nuestras vidas laborables, de familia, de hijos y de todo.
Claro.
Pero el gran peso, pobreta, pues lo tiene ella encima y, y quieras o no, no se genera que es una carga, no es un padre, ¿no?
No, nunca.
Pero quieras o no, ella misma al final también lo pasa mal. Porque no puede tener esos momentos que pudiera tener cualquier persona, o salir con él, ver que él cada vez va menos, y eso también es doloroso.
Claro, y
¿sabes?
También depende de la edad que tenga tu madre, ¿no? Porque no es lo mismo cuando tienes 20, 30 o 40 o 50 años que cuando tienes, sé ahora mismo cuando tiene tu madre, Jesús, pero...
No, pues mi madre tiene 73 años y mi padre 74.
Claro.
Y de hecho, mira, me acaba de llamar, que le van a subir hay un baremo, ¿no?, de porcentaje de minusvalía, y él ya está en un 80 y algo, y se lo van a subir más, y aún así todavía estamos a expensas de de esto, ¿no? De tener una plaza.
Qué vergüenza,
y
qué
ella,
vergüenza.
Ella también tiene, hay niveles, ¿no? Si no recuerdo bien, pero ella está en nivel 1 también por un problema que tiene también de salud. O sea, que ella inconscientemente está bien, pero tiene un problema también de salud añadido, ¿sabes?
Qué vergüenza de país, ¿no? Un país se ve cuando hay ayudas, ¿no? Para la gente que lo necesita. No se puede estar 2 años, 3, e incluso cuando te dan esa plaza, pues a lo mejor en muchas ocasiones no está esa persona, como pasa también con la ley de la dependencia, ¿no? Que cuando te la conceden, ya la persona no está entre nosotros. Yo no sé qué va a ser en general de este planeta, de España en concreto, porque la población se está envejeciendo, cada vez se hacen menos niños, y eso quiere decir que tendremos que tener más adaptados locales, sitios, para que esta gente con problemas pueda tener una plaza digna.
Sí, sí. Y pensemos siempre que esta gente son los que ha subido, ¿no? Que España esté hoy día donde está, que han dado suelo de pecho, han trabajado toda su vida, han cotizado siempre. Y ya no hablo ya de lo que tenemos que hablar ya de España, lo que estamos viendo a niveles de que pensamos a lo mejor que tenemos que destinar dinero a otras cosas, ¿vale? O otras personas que vienen de fuera, llamémoslo así, como quieras decir, y a estas personas que han cotizado toda su vida, que han trabajado en España, pues que las miremos de lado y no las atendamos como se debería de hacer y tener un respeto sobre estas personas. Mi padre tiene cotizado 50 años,
claro,
¿sabes?
Claro, qué mínimo,
Fíjate lo que te he dicho, o sea, una paga 800 euros,
sí, ¿sabes? Vergüenza por todos lados, mires por donde lo mires. Yo espero y deseo, Jesús, que la próxima vez que hablemos me digas: oye, Monse, que mi padre ya está en un centro de día, que está mucho más tranquila mi madre, vamos más desahogados, y en un futuro pues ya se verá si tiene que estar ingresado. Pero a mí me da muchísima tristeza ver a la gente que cobra pues estas pagas tan pequeñas y que después se tiene que ir a una residencia para estar 24/7 y que incluso te pidan 2.500, 3.000 euros. ¿Nos hemos vuelto locos?
Sí, hemos vuelto locos. Tengo amigos, mira, justamente hablé con un amigo que está en el mismo caso que nosotros, pero su madre pues tiene un ACM bastante avanzado en muy poco tiempo, y de tener una chica en casa que tenía un coste, a tener ya que determinar, mira, la ingresamos ya, y por suerte pues mis padres han tenido sus ahorros y puede pagárselo con la pensión más sus ahorros. Estás hablando de 3.000 euros al mes, como tú bien dicho, como tú bien has dicho. Sí. Y si la madre está cobrando 1.600, 1.700 euros de una buena paga, entre comillas, digámoslo así, de su jubilación, de haber trabajado tantos años, el resto lo está poniendo del bolsillo de esos ahorros de su madre.
Suerte que hay esos ahorros, que hay familias que no tienen ni eso, que toda la familia se tiene que volcar para dar entre todos y poder llegar a pagar una plaza. Yo creo que esto es de vergüenza, y que yo, si fuera un político, no dormiría tranquilo sabiendo que hay mucha gente que necesita ayuda y que no la tiene. Jesús, lo que te decía, espero que dentro de poco me llames y me digas: oye, Monse, que mi padre ya está en el centro y que estamos un poquito más desahogados. Dale un beso a tu madre y a tu padre de nuestra parte, y lo mejor para todos vosotros, Jesús.
Vale, Monse, pues muchas gracias por darnos eco y que hagamos fuerza entre todos para que verdaderamente se escuchen estos casos y cada vez no tengamos que escucharlos más.
Y
que
sea
todo esto avance para estas personas que de verdaderamente lo necesitan.
Que así sea, Jesús. Gracias, un beso y mucha suerte.
Mucha suerte, gracias, Monse. Adiós.
Tiri, tiri, tiri. Bueno, las 7 de la tarde, 23 minutos, y ahora te pido un momentito porque esto es muy importante. No importa si eres motero o motorista, Línea Directa asegura todo tipo de motos. Que sí, como lo escuchas, que yo también me quedé con esa cara, pero es que aseguran motos scooter custom. Y no solo eso, si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Sigue Ángel Expósito en X, @expósitocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Don't look at me.
una persona ingressada en un hospital pugui rebre la visita del seu gos és molt més que un gest simbòlic. És una acció amb un profund impacte emocional i terapèutic. Per a moltes persones, els animals de companyia formen part de la seva vida afectiva i són un suport essencial en situacions de malaltia, dolor i incertesa. Retrobar-se amb el seu gos en un moment de vulnerabilitat pot generar una sensació immediata d'alleujament, calma i felicitat. Aquest tipus d'iniciatives reconeixen la importància del benestar emocional dins del procés de curació. La presència de l'animal pot ajudar a reduir l'estrès, rebaixar l'ansietat i millorar l'estat d'ànim del pacient, elements fonamentals per afrontar millor un ingrés hospitalari, especialment en casos greus o de final de vida. Obrir els hospitals als animals de companyia és, sens dubte, un pas endavant cap a una medicina més respectuosa, empàtica i centrada en la persona. Avui a la cadena COPE hem conegut el cas del José Miguel Moreno, que ha ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron i que va rebre la visita del seu gos, el Rocky. Mar Puerto, com va ser aquest retrobament? Bona tarda.
Doncs va marcar un abans i un després. El José Miguel, que ha superat una complicada cirurgia cardíaca i més de 100 dies ingressat a la UCI, ha explicat com la visita d'un gos va ser un punt d'inflexió clau en la seva recuperació.
Porque sí que es verdad que yo estaba conectado intubado a una máquina. Y claro, me iban haciendo pequeñas desconexiones, pero aguantaba muy poquito. Y desde la visita de Rocky, la verdad es que prácticamente me olvidaba de la máquina ya. Uh-huh. Ya prácticamente quería salir d'allí para estar con él.
El pacient, operat d'una dissecció d'aorta, va rebre la visita del gos Rocky, propietat d'una amiga de la seva dona, però amb qui ja havia conviscut. Després de sentir-se moralment enfonsat, l'arribada del gos va suposar un autèntic revulsiu emocional. El personal mèdic, en escoltar la conversa sobre el Rocky, va facilitar la seva visita complint tots els protocols d'higiene i vacunació.
Yo estaba ya muy bajito de moral, la verdad, y la verdad es que la visita de Rocky hizo que me espabilara mucho. Ya parecía que me habían dado otra energía.
I l'impacte va ser tan positiu que en dues setmanes després de la darrera visita, el pacient ja havia pujat a planta fins al punt que va accelerar la seva recuperació després de 3 mesos a cures intensives.
Fueron 2 semanas rápidas en la UCI, que antes habían sido 3 meses, antes de la visita de Rocky.
Claro.
Entonces, quiera o no, el cambio fue brutal, brutal.
Per la seva banda, el doctor José Ángel Rodrigo, del Servei de Medicina Preventiva de la Vall d'Hebron, també ens ha explicat com és el funcionament, el recorregut que fa un animal un cop arriba a l'hospital.
Siempre se intenta que el trayecto dentro del hospital, pues, se intentan evitar áreas comunes, se intenta hacer, por así decir, individualizar, dependiendo de dónde se vaya a hacer la actividad. Y en el caso de que, en el caso raro, que no es lo más habitual,
sí,
fuera algún animal de compañía, pues también se intenta buscar una ruta de acceso que no sea muy intrusiva ni para el resto de pacientes y a un espacio que també pues, no s'ha compartit i pot estar con el dueño, por así decirlo.
Per tant, un exemple emocionant de com la companyia d'un animal pot transformar la salut emocional i física d'un pacient crític.
Avui a la Linterna de COPE Catalunya parlem amb el Jaume Fatjó, que és el director de la Càtedra Animals i Salut de la Fundació Affinity a la UAB. Jaume, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, avui parlant d'animals de companyia, animals de teràpia, quins són els beneficis demostrats de la presència, per exemple, d'un animal de companyia en un entorn hospitalari?
Mira, si haguessis de buscar-ne un per damunt de la resta, és que actuen com una font de suport social de tipus emocional. És a dir, en un moment en el que pensa, estem en un hospital i... Per una banda, estem separats normalment o passem poc temps amb la gent que ens estimem, no? I a més, normalment quan estem a un hospital ens enfrontem amb una situació complicada, més o menys complicada, però ningú hi va per gust. Doncs en aquesta situació, la presència de l'animal actua com un suport, ens fa sentir millor i emocionalment ens ajuda a fer front d'una manera més efectiva a aquests moments difícils.
Tant és si és el teu propi animal com si és un altre. Imagino que el vincle amb el teu és diferent, no? Però fa la mateixa tasca, no?
A veure, si tu parles de la, si tu parles de l'efecte de la, del gos de teràpia, no cal que tu tinguis un vincle previ. I això és un dels fenòmens més interessants, més curiosos, no? Perquè, en certa manera, el que veiem és que tenim una connexió, o una gran part de la població té una connexió immediata amb un gos. Pensa que és una cosa que potser no ens passaria si ens posen al davant una persona desconeguda que no coneixem, no? Tenim un cert temps per establir una connexió, per conèixer-nos, no? Hi ha una petita barrera inicial, no? Doncs això amb l'animal no passa, i la gent que li agraden els animals nota aquesta connexió, aquesta curiositat immediata, encara que aquell gos, com deies tu, no l'hagi vist mai. I aquí, aquests beneficis que ja et deia abans, ja comencen a actuar. Ja comença aquesta persona a sentir-se més tranquil·la, més relaxada, a desconnectar una mica d'aquella situació que ha posat possiblement l'angoixa, no? Això seria aquest gos de teràpia, aquest gos que nosaltres diem de vegades professional, no? Uh-huh. que actua, per exemple, com deies tu, en un entorn hospitalari. Clar, si a més parles del teu gos, doncs aquí s'afegiria la dimensió d'un vincle que és un vincle estable a llarg termini, que ja no només té a veure amb el contacte, sinó que té a veure amb el fet que tu amb aquest animal, en el fons, construeixes una biografia comú, no?
Així és. Estem parlant de gossos, però amb els gats també passa o no? Perquè, clar, normalment la gent té gos, però n'hi ha molta gent que té gat.
Sí, amb els gats el vincle és... jo diria que el vincle amb el gat i tota la recerca va en aquesta línia. El que es demostra és que aquesta connexió que jo et deia emocional, aquest vincle, aquest amor del que parlàvem abans, en definitiva, és exactament igual. És a dir, és comparable perfectament quan tu mires a una població de persones que conviu amb un gos i les compares amb una població de persones que conviu amb un gat. Aquesta part emocional és comparable. Què passa? Que el que sí que canvia és la posada en escena, perquè estàs parlant de dos animals de dues espècies molt diferents entre elles, amb una manera molt diferent de veure el món, d'entendre el món i d'entendre també les relacions socials. Llavors, aquesta posada en escena canvia. Quan tu això ho portes, per exemple, a l'àmbit de la teràpia, veuràs que sempre les teràpies assistides s'acostumen a centrar en el gos. Per què? Perquè un gat, amb un gat has d'anar amb molta cura, perquè quan el gat surt del seu territori, normalment això li suposa un estrès,
no?
Un estrès, com a mínim una situació, un desafiament, perquè ells tenen un vincle, una afecció molt gran amb el seu territori físic, i quan ells surten del seu territori ho noten molt. Llavors, per això veuràs que, en general, en el món de la teràpia assistida, l'animal per excel·lència és el gos.
I aquests gossos estan ensinistrats d'una manera especial?
Jo diria que el gos de teràpia, si tu l'has de... La primera cosa que pots eliminar, el mite de la raça. És a dir, que encara de vegades pensem que només pot ser gos de teràpia un labrador, o només pot ser gos de teràpia un gos de pura... No és veritat. És a dir, el que sí és veritat és que el que fa que un gos de teràpia ho sigui és una combinació, jo et diria, d'una sèrie d'aptituds que moltes vegades ja van amb l'individu i que tenen a veure, doncs, amb... evidentment, la seva genètica, però sobretot com s'ha criat, el seu entorn quan era petit, com se l'ha educat, que fa que tingui un determinat temperament, per entendre'ns, una determinada personalitat, no? Uh-huh. I, evidentment, sobre aquesta base, els tècnics amb teràpia assistida hi construeixen una educació molt específica. Però, fonamentalment, pensa que el que busques amb un gos de teràpia és un gos que sigui relativament tranquil, un gos sociable, un gos que es porti bé amb la gent, i evidentment que tingui una sèrie de conductes apreses que són importants a l'hora de, per exemple, entrar en un entorn com l'entorn hospitalari. Però ara que deies això, hi ha un factor de temperament molt important. De fet, quan s'ha comparat el temperament de gossos d'assistència, no? En aquest cas no era teràpia, però gossos d'assistència amb el temperament dels gossos de la població general, el que s'ha vist que
s'ha vist que en general els gossos d'assistència són gossos menys excitables, menys reactius, no? Que si els compares amb la resta.
Estem parlant d'aquests animals de teràpia hospitals, però cada cop hi ha més gossos per fer teràpia o companyia a residències de gent gran, no? I veus com els cuiden, no? Com els toquen, com el vincle que es crea també, no? Amb aquesta gent de residències.
Sí, els trobes pràcticament, jo diria que a tots aquells llocs, si t'hi fixes, a tots aquells llocs on de vegades no pot arribar el gos de família, no? I llavors els veus, doncs això, hospitals, residències, centres penitenciaris, escoles també, cada vegada es fan servir més programes o s'introdueixen més programes de teràpia o intervencions assistides amb animals en escoles per resoldre o per atacar problemes concrets. Et diria altres àmbits on els trobaràs, a hospitals, però no només pensis en unitats, per exemple, de cures intensives o unitats d'oncologia, també en unitats o en serveis de salut mental. És a dir, que el ventall és molt, molt, molt ampli.
I tant. Mira, ara m'està venint al cap la imatge, me'n recordo, d'una senyora que portava molts anys a un hospital i quan estava a punt de traspassar va demanar que li portessin els seus cavalls. Escolta'm, sí. És brutal, sí. Això, l'energia, aquella necessitat que té la persona, el vincle que fas, i no va ser ni un gos ni un gat, sinó un cavall, i li van apropar perquè era un lloc on hi havia jardí i tal, no?
Bueno, has de pensar que quan tu preguntes a la gent que conviu amb animals de companyia, i són molts, és a dir, a Espanya una de cada dues famílies conviu amb un o més animals de companyia. Sí. Quan tu preguntes a les persones que conviuen amb un animal, et diuen, pràcticament sense excepció, et diuen, és un membre de la família,
i tant.
Tinc un vincle molt important amb ell, i ara tu imagina't la situació com la que tu posaves, no? La situació dramàtica de saps que has de marxar i no pots tenir un moment i no pots acomiadar-te, no tens un moment, no? Final. I això, afortunadament, cada vegada es té més en compte i cada vegada són més els centres hospitalaris, els serveis mèdics que són conscients d'aquesta realitat i fan el que poden i fan tot el possible perquè aquest adeu es pugui produir.
Tot és positiu. Quan tens un animal de companyia, tot és positiu, i si no ho sabeu, ho heu de provar, perquè la gent, hi ha molta gent que diu no, jo no, animal no, a casa, però bueno, si el pots tenir en bones condicions, la veritat és que mai, mai, mai t'oblidaràs d'aquella mascota que t'ha fet companyia durant molts anys, perquè pots entrar cabrejat, enfadat, plorant, rient, el gos sempre està allà, o sigui, mai et demana absolutament res. Només carinyo.
Sí, i això és el que et diu també pràcticament tothom que conviu amb ells, no? Et diuen, mira, quan arribo, de vegades et diuen, quan arribo a casa, el que sempre està content,
el que
sempre em rep. Sí, sempre.
És veritat.
Sí, és una cosa que, el que tu deies, sí, és una cosa que és també una constant.
Bueno, aprofitem ara que estem a punt, abans d'acabar, que estem ja a punt de començar les vacances, que molta gent marxa i demés, no s'abandonen els animals. No,
no
s'abandonen, i si teniu una tinença responsable i si sabeu que no ho podeu tenir, no l'agafeu, perquè és un, té sentiments, és un ésser humà, o sigui, no és un ésser humà, és un ésser, i llavors no vol que el deixis fora, perquè com deia aquella campanya, ell mai ho faria. Així que una mica de seny, sobretot, que no és una joïna, que és un animal que sent i que pateix. Escolta'm, Jaume, t'agraeixo molt, Jaume Fatjó, director de la Càtedra Animals i Salut de la Fundació Finiti a la UAB, que ens hagis acompanyat un cop més aquí a la cadena COPE. I vigila amb la calor.
Sí, vigilo. I un plaer estar amb vosaltres. Moltes gràcies.
Una abraçada, gràcies. Adéu, bona tarda.
Adéu.
Los protagonistas de la actualidad.
Hablamos con don Emiliano García Page. Don Emiliano, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
A mí me da la impresión de que queda muchísimo por saberse, por lo que todos están comentando, por lo que se intuye de los medios de comunicación y por las amenazas de Koldo, de Aldama, ministros que han guardado en pendrive y en discos duros las conversaciones con el presidente. No es por nada, pero hay que atarse los machos.
Ha sido usted muy...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Hola?
Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Nunca olvides que la vida es hoy. Nunca olvides.
Pues ahí lo tienes, la voz de Gonzalo Hermida, uno de los talentos más destacados de la música española actual y que además va a actuar este próximo sábado en la sala Cotton Club de Casino de Barcelona. Será a las 10:30 de la noche, ya sabes que es un concierto íntimo, un aforo limitado de 250 plazas, pero hoy estamos generosos. Los de Casino Barcelona y los amigos de la Linterna de COPE. Aquel que llame al 678, llame no, envíe un WhatsApp al 678-094816, 678-094816. Ahora mismo le vamos a regalar una entrada doble para ese concierto de Gonzalo Hermida este próximo sábado en Casino de Barcelona, en la sala Cotton Club. ¿A qué esperas? 678-094816. Espero tu mensaje. Bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis? De nuevo estamos ante un verano donde las altas temperaturas van a ser, de hecho ya están siendo antes de que empezara el verano, las grandes protagonistas. Y el calor no solo afecta al sueño o al ánimo, también tiene un impacto directo en nuestro rendimiento laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo, cuando se superan los 33 grados, la productividad puede caer hasta un 50%. Y estos son palabras mayores. Hoy hablamos con Laura García, que es consultora efectiva personal y coach certificada del método FASE. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy bien, muy fresquitos.
Bueno, sobre todo si estamos bajo el aire acondicionado, pero sí que es verdad que yo voy por la calle y parece que tengo una tostadora o un microondas en la cabeza del calor que estamos soportando, algo que ni siquiera habíamos empezado el verano y ya tenemos temperaturas del mes de agosto, esto es increíble.
Sí, totalmente.
Bueno, háblanos, el calor, el trabajo. Vosotros trabajáis en más de 300 empresas internacionales donde habéis empleado ya este método FASE. ¿De qué consiste ese método?
Bueno, el método FASE es un método práctico que ayuda a los profesionales, a los líderes y a los directivos a organizarse, priorizar y actuar con sentido. Recuperan el control de su tiempo y de su agenda y consiguen los resultados y los propósitos que se plantean en su vida profesional y personal de una manera sostenible en el tiempo, cuidando los recursos, ¿no?, del tiempo y de la energía para poder justamente disfrutar.
Pero ¿se nota ese bajo rendimiento cuando hay estas altas temperaturas? Nosotros porque tenemos el aire acondicionado, pero imagino que hay gente que trabaja en la calle o en una panadería o, no sé, en otros múltiples trabajos, el rendimiento debe bajar muchísimo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que eso cambie?
A ver, es imposible que mantengamos el mismo nivel de intensidad con unas condiciones climáticas que afectan tanto. Porque el calor afecta a las funciones cognitivas y a las funciones emocionales también, ¿no? Se nos baja la memoria, carecemos de la misma capacidad de atención, la velocidad de respuesta es más lenta, estamos más irritables, los días son más largos, los ritmos circadianos cambian, esto hace que descansemos menos. Por tanto, el primer paso es aceptar que es una época del año que requiere unas formas de trabajo diferentes.
Uh-huh. Imagino que a lo largo de la jornada tú como coach también indicarás que es fundamental hidratarse con frecuencia y comer ligero, ¿no?
Absolutamente.
Porque es que no nos entra ni hambre.
No, a ver, hay varias cosas que podemos hacer y una de ellas es la alimentación y la hidratación, ¿no? La hidratación ha de ser constante, aparte el 75% de nuestro cerebro es agua. Una mínima reducción de la hidratación impacta de una manera muy negativa ya durante el año, pues imaginémonos con calor, en donde la fatiga es mucho mayor porque no descansamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la alimentación basada en vegetales y en proteínas, de comidas ligeras y mucho más frecuentes, es lo que nos permite tener una energía más sostenida y menos de picada, ¿no? Porque cuando tú estás mucho rato sin comer, luego te apetece comer algo con mucha glucosa, con mucho dulce, porque necesitas encontrarte mejor y te sube la tensión, pero luego muy rápido vuelve a bajarte, ¿no?
Claro.
Por tanto, la alimentación durante todo el año recomendamos que sea sostenible, saludable y más de hidrataciones y de frutas y de verduras y de proteínas, todavía en verano mucho más.
Es esencial, imagino, que se cree un hábito con estas recomendaciones, ya que vuestro método se basa en un cambio a largo plazo y no en soluciones puntuales.
Claro, a ver, tenemos que transformar la manera de gestionar nuestro tiempo y muchas veces desde nuestro punto de vista no es una cuestión de tiempo, no gestionamos tiempo, gestionamos energía. Cuando tú estás bien de energía, entonces tu capacidad para enfrentarte a adversidades, a situaciones complicadas o a rendimientos muy exigentes, bueno, pues dispones de recursos. Cuando tú no estás bien de energía, estás de alguna manera condenado a perder el tiempo, porque lo que necesita tu cerebro es encontrarse mejor muy rápido y lo que se pone es hacer tareas de poco valor, pero que le dan la sensación de, mira, esto ya lo he hecho, ¿no? Y tacho, y tacho, y tacho. Por tanto, el cuidado de la energía es base para ser productivo, para hacer las cosas más importantes a las horas del día más adecuadas.
Por eso es súper importante, Laura, y creo que todas las empresas se tendrían que concienciar de ello, ¿no? De saber que su personal, si está con un rendimiento, pues, no tan alto, porque las condiciones climatológicas, a pesar del aire, nos influyen, a pesar del aire acondicionado, estaría muy bien que en todas las empresas se llevara a cabo este tipo de planes.
Absolutamente. Yo creo que desde las corporaciones tenemos la responsabilidad de promover en estas épocas determinadas cambios que se pueden efectuar de forma colectiva en algunas organizaciones, no en todas, pero el ambiente se puede trabajar mejor, el horario se puede trabajar mejor, la promoción de estos hábitos de alimentación e hidratación, y luego la incorporación de pausas, ¿no?
Hoy
de
sí.
Estas pausas de micros descansos que nos recargan, que nos podemos refrescar, que podemos hacer una desconexión digital muchas veces y estar 10 minutos respirando fresco no es lo mismo, ¿no? E incluso también podemos instaurar zonas algo más frías para poder hacer acciones puntuales de máxima concentración, ¿no? Hay como estudios de grabación o quirófanos que porque están más fríos, ¿no? Pues también la temperatura fría te permite durante un tiempo determinado tener mucha más concentración para tareas muy importantes.
Pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Laura García.
Gracias,
consultora, efectiva personal y coach certificada de este método FASE. Que vaya muy bien el verano, si no volvemos a hablar.
Gracias,
un
gracias a ti, Montse.
Chao.
Hasta luego. Adiós.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Cuando vemos a alguien caerse, sin pensarlo, le ayudamos a levantarse. Es automático, lo llevamos dentro. Y es justo eso lo que nos impulsa en Cáritas a ayudar a quienes más lo necesitan. ofreciéndoles una vida digna y creando nuevas oportunidades. Porque mientras haya personas, hay esperanza. Cáritas.
Donaciones en caritascataluña.cat o en el Bizum 38031.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, Linterna COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de l'actualitat, i tot just ara mateix estem molt pendents d'un incendi de vegetació que crema la comarca del Bages, concretament al municipi de Rajadell. L'avís s'ha rebut una mica abans de les 6 de la tarda i a aquesta hora hi treballen 50 dotacions dels bombers. Quina és l'última hora, Iolanda Bernal? Bona tarda.
Bona tarda, sí, 50 dotacions, 11 de les quals són aèries, que estan treballant sobretot en el flanc esquerre del foc, que és una zona de difícil accés, i estan col·laborant també en les tasques d'extinció, les agrupacions de defensa forestal de la zona i també pagesos que llauren camps propers per evitar la progressió del foc. Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Infocat, però diuen els bombers que l'evolució de les tasques d'extinció és positiva, per tant, aquest foc evoluciona favorablement.
Estarem molt pendents de la informació i canviem de tema. L'ofensiva a Barcelona contra els establiments dedicats a la venda de productes per al cultiu del cànnabis o derivats, com llaminadures, no afluixa. Un macrodispositiu de la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana ha permès comprovar que en el 40% dels grow shops inspeccionats estaven cometent infraccions administratives o penals.
Sí, l'operatiu del passat dia 12 es va tancar amb 60 denúncies, 8 investigats i 17 locals inspeccionats. Tant la Guàrdia Civil com l'Ajuntament de Barcelona avisen que la pressió policial continuarà i que la intenció és inspeccionar tots els grow shops que hi ha a Catalunya. El tinent coronel de la Guàrdia Civil, Jorge Raúl Sáez, explica tota la droga que es va incautar en las inspecciones a Barcelona.
Se intervinieron más de 2.249 productos con contenido en CBD, 21 kilogramos de cogollos de marihuana, 125 bolsitas de hachís, flores de marihuana, cocaína, tusi o cocaína rosada, una serie de drogas que, bueno, ya aunque en menor cantidad, pero bueno, fueron apareciendo en estos establecimientos.
La major part d'aquests establiments estan ubicats al districte de Ciutat Vella, però n'hi ha per tota la ciutat. De moment no s'ha trobat una trama criminal al darrere, tot i que no es descarta que indirectament doncs pugui haver alguna relació amb organitzacions dedicades al cultiu i tràfic de marihuana. Els expedients administratius que s'han obert trigaran uns 6 mesos a resoldre's i poden acabar amb tancaments temporals o definitius.
El 95% dels estudiants catalans que s'han presentat a la selectivitat han aprovat. Són 2 punts menys que l'any 2024. I també han baixat les notes. La nota mitjana de la Pau ha estat d'un 6,4. Hem de recordar que ha estat una selectivitat amb moltes novetats, 100% competencial, sense lectures obligatòries i amb un únic model d'examen i amb unes faltes d'ortografia que penalitzaven.
I sempre hi ha estudiants que brillen i un 9,9 a les Pau doncs no és per menys. La Berta García de l'Institut Públic Vilanova del Vallès ha tret gairebé un 10. Li han dit els seus pares, perquè ara mateix està de vacances a Menorca i té clar que vol fer enginyeria biomèdica. I quina és la clau per treure doncs la millor nota a la selectivitat? La constància, com ens ha explicat la Berta en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Bàsicament, ser constant al llarg del curs, anar fent els deures,
amb això d'estudiar pels exàmens, doncs, tampoc estudiava amb molta, molta antelació, però bàsicament perquè havia fet els deures i havia treballat doncs, durant doncs, totes les setmanes anteriors a l'examen. I res, l'últim mes doncs, sí que va ser més de posar colzes, de tancar-me a casa i d'estudiar doncs, més així en profunditat i també repassar els temes que ja havien fet al principi del curs.
Les notes de català i castellà han estat les pitjors des del 2016 i 2008, respectivament, i les puntuacions en anglès també van a la baixa des del 2020.
I ja són 29 els moderadors de Facebook i Instagram de Barcelona que ja s'han querellat contra Meta i la subcontracta Barcelona Digital Service, per la qual cosa tenen, òbviament, recordem, seqüeles psicològiques que els ha derivat i deixat el visionat de continguts extremadament violents.
Sí, unes seqüeles cròniques irreversibles per les que reclamen 150.000 euros d'indemnització per a cadascun. Francesc Feliu, que és l'advocat que representa aquests treballadors, explica com eren d'inhumanes les condicions laborals en les que havien de treballar.
Meta controlava l'horari de la feina de les persones, controlava el nivell de producció de cada mode de contingut, és a dir, quants tíquets es visualitzaven cada dia. Ells de mitja tenien que fer com a mínim 350. Es controlava també per part de la xarxa social dels temps de descans, de manera rígida, perquè només eren 5 minuts cada hora, i per últim es controlava el nivell d'eficàcia.
Segons la querella, les dues empreses sabien que el visionat de les imatges d'extrema violència podien tenir conseqüències pels treballadors, però no se'ls va informar abans de signar el contracte, ni tampoc es van prendre mesures per protegir-los.
Més informació a COPE Catalunya i a través de la xarxa social X i Facebook. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Adéu, fins demà.
I arriben al moment dels esports amb l'Edu Badia. Què tal, Edu? Bona tarda.
Hola, Montse, bona tarda.
Bueno, tenim bona notícia, sobretot per la colorada, perquè el Barça estrenarà el nou Camp Nou. Tu deixa-t'ho, va.
Sí, el Barça torna a casa el 10 d'agost. El conjunt blaugrana ha confirmat la data del retorn a l'Spotify Camp Nou per jugar al Gamper amb un vídeo molt emotiu, Vitor Navarro.
Bona tarda, Montse, Edu. La tornada al Camp Nou. Queden 46 dies. El 10 d'agost de 2025 serà, encara no és oficial aquesta part, però serà així, contra el Còmode Cesc Fàbregas d'Àlex Valle i de l'excapità Sergi Robert. Està per veure, han demanat llicències per 60.000 persones, està per veure si finalment ajuntaments i bombers li deixen al Barça el 10 d'agost tenir 60.000 persones. Si no, la previsió més pessimista seria de 25.000 espectadors. Això sí, s'espera que a finals de setembre, principis d'octubre, el Barça ja torni en Lliga i Champions a l'Spotify Camp Nou amb 60.000 espectadors. Qui no estarà en aquell Gamper, que és la presentació de l'equip, allà s'espera a Nico Williams després del fitatge de Joan García, qui no estarà és un Ansu Fati, que a finals d'aquesta setmana, entre demà i passat demà, passarà revisió mèdica a Mònaco per arribar al conjunt del Principat.
I acaba de parlar fa uns minuts Joan Laporta sobre Nico Williams i la relació amb l'Athletic Club.
Nosotros no tenemos malas relaciones con el Athletic Club de Bilbao. Ha habido últimamente, en estos últimos años, ha habido una serie de malos entendidos, de incidentes, pero no creo que por este motivo se pueda decir que el Barça tiene malas relaciones con el Athletic Club de Bilbao, que las tenemos ya desde hace muchísimos años. Por algo somos unos clubes con una historia pues muy amplia, ¿no? No lo entiendo, porque las reacciones que están teniendo, yo creo que ellos, con todo el respeto lo digo, cada uno que se ocupe de lo suyo.
Mentrestant, l'Espanyol informa a Quique Iglesias està molt a prop de tancar el fitxatge de Roberto Fernández. El conjunt perico pagaria 6 milions d'euros al Braga i firmaria fins al 2031. El retorn de Roberto encara no és oficial, però sí la incorporació del defensa de l'Elx, José Salinas, Juan Arias.
Què tal, companys? Bona tarda. L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge de José Salinas. És un lateral esquerre de 24 anys, arriba lliure de l'Elche i signa per les properes 3 temporades. La seva incorporació ve a reforçar la marxa de Carlos Romero i Brian Olivan. És un defensa que no té experiència a la primera divisió, però va jugar 39 partits la passada temporada, 38 com a titular, i va marcar 2 gols, sent un dels referents en l'ascens a la primera divisió. També va jugar al Mirandés, amb qui va sumar 41 partits, i on va coincidir amb l'actual jugador de l'Espanyol, Jofre Carreras. D'aquests números es dedueix que és un futbolista molt fiable, que no es lesiona i que no acostuma a ser amonestat. És el 6è reforç de cara a la propera temporada, després de Dimitrovic, Quique García, Hugo Pérez, Marcos Fernández i Miguel Rubio. El proper moviment hauria de ser la renovació de Javi Puado.
El Girona, per la seva part, tot el contrari, és dels pocs equips que encara no ha fitxat en aquest mercat d'estiu, però sí ha fet oficial aquest migdia la renovació d'un porter, el Verdiez.
Hola, bona tarda, com esteu? Doncs a falta de fitxatges, benvingudes són les renovacions. Juan Carlos Martín, porter del Girona de Guadalajara i que finalitzava contracte el dilluns vinent 30 de juny, renova per una temporada. És un veterà, té 37 anys, va arribar a l'equip l'estiu de 2019, quan el Girona just acabava de descendir a segona, va ser titular indiscutible la temporada del segon ascens i ara, tot i que no tindrà un paper protagonista, es vol quedar al Girona. Diuen els tècnics que és una peça fonamental al vestidor. Per davant tindrà a Gazzaniga i també el jove ucraïnès Vlad. Fins i tot s'havia parlat d'Arnau Tenas del Paris Saint-Germain com a opció per la porteria del conjunt català. Un Girona que segueix a l'espera d'anunciar alguna incorporació de cara a la nova